De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years.
24 hores després de la compareixença de Pedro Sánchez anunciant que no deixaria la presidència del govern espanyol, avui hem cregut interessant analitzar, doncs, en fred, la temperatura política a casa nostra, amb un periodista que de presidents del govern en coneix. Personalment, un bon grapat.
He conegut quasi bé tots, en democràcia, en democràcia. Vol dir que fa masses anys, fa masses anys que faig del món, de la vida.
Ara estàs fent memòria, no?
Sí, és que a mi s'ho està una mica.
Perquè, clar, de fet, fa unes setmanes en Marius Carol va presentar el llibre Crònica de l'Espanya que dialoga, que és un recull de converses i reflexions amb José Luis Rodríguez Zapatero, un optimista antropològic, diuen el llibre, eh? President del govern a moments clau de la història de l'Espanya contemporània, com va ser la dissolució del grup terrorista ETA al novembre del 2011, i que 12 anys després de deixar aquesta presidència continua sent una de les figures més rellevants i influents del PSOE. Clar, en èpoques com les que estem vivint, ens cal un punt d'optimisme de l'antropològic i del de marca blanca. I per això, avui, per conèixer més de prop, doncs, el president Zapatero, i també per recordar que dialogant lluny de la confrontació també es pot fer política, hem convidat a la Fabricació Pròpia al periodista Marius Carol, que, com dèiem, fa de fil conductor d'aquesta crònica de l'Espanya que dialoga.
Sí, la veritat és que la figura de Zapatero ens ha passat una cosa, i és que nosaltres, dic nosaltres, l'editorial, en aquest cas Navona, i el seu editor, l'Ernest Folk, van plantejar-me fa un any, perquè no fem un llibre sobre el Zapatero. Ells havien fet una mena de llibre que té un punt de memòria, té un punt de testimoni personal, van fer sobre el Pablo Iglesias en el moment en què va sortir del poder. I, clar, era un llibre en què Pablo Iglesias es buida i, en fi, no deixa ningú dret, eh? Però la veritat és que va ser un èxit editorial. Llavors vam pensar, hi ha un altre personatge, diguem, que puguem recuperar i que la gent el puguem apropar, qui podria ser? I vam pensar en Zapatero. A mi em van dir Zapatero, i dic, home, Zapatero està ja bastant fora del registre polític, però bé, bueno, parlem-ne. I amb aquests, mira, fa un any que el vam anar a veure, i amb el temps aquest que el anem a veure i ens posem de veritat a fer el llibre, passa una cosa, que és que el personatge passa a adquirir una potència política tremenda. Entre altres coses, perquè ell un dia estava veient, dia devia ser del mes de, no sé, maig, juny, jo crec que just quan el president Pedro Sánchez agafa i diu convoco eleccions, avança les eleccions, doncs ell veu una sessió per la televisió, una sessió del jo crec que era del Senat, en què, exacte, era el Senat perquè no podia estar en el Congrés Feijó. I Feijó li retreu a Sánchez que vostès fan més cas als botxins que a les víctimes i tal, i no sé què, parlant d'ETA. I això li provoca com una mena, diguem, de pujada de sang. Un home que, en fi, que és molt calmat i tal, diu, home, és una broma, perquè al final els que vam aconseguir, doncs, que ETA deixés de matar va ser en un govern socialista, no? I que ara ens vulguin retreure el que el PP no va aconseguir, els hi semblava, li va semblar que era una immoralitat. I a partir d'aquí ell s'ofereix, li diu a la seva secretària, la Gertru, escolta, buidem l'agenda, que jo me'n vaig a fer campanya amb el president si li convé, si li sembla bé i tal. I efectivament va parlar amb el secretari d'organització va parlar amb el president, es van trucar els dos, i a la campanya de les generals Zapatero es converteix en la figura clau. És que és l'home que dona la cara, que va a tots els mítings i d'algun modus s'apunta o se li pot apuntar, diguem, que si Sánchez se'n surt d'aquella jugada de pòquer, és en bona part gràcies a Zapatero. I a partir d'aquí la figura de Zapatero creix. O sigui, jo feia broma que vam conèixer un personatge, doncs, bueno, sí, que es dedicava, doncs, a estudiar els clàssics, i avui, jo l'he dit amb ell, i avui és una estrella del rock. O sigui, clar, tu no saps el que és. Avui fas un míting, fas el que vulguis, una presentació d'un llibre, el que sigui, amb ell, i l'èxit està assegurat, no? I el llibre, jo crec que en aquest sentit, ens explica un personatge que va sortir, diguem, de puntetes, sense fer cap soroll, de l'escena política, en bona part perquè se'l van dur per endavant el tsunami de la crisi del 2008-2009, i que avui el personatge té una potència indubtable. I a través de les planes del llibre es veu, vull dir, no és...
Clar, mira, fixa't, en el llibre, Marius, en el pròleg, dius, els polítics en general envelleixen malament. És Zapatero?
És més, jo crec que envelleixen fatal.
Fatal. Però és Zapatero una excepció.
Zapatero és una excepció per diverses raons, no? Primera, perquè quan dic que envelleixen malament, qui penso? Jo penso en Aznar, penso en Felipe González, que no acaben de trobar el seu lloc a la història, no? Aquella broma que es va dir, que si eren com els gerros xinesos, que si te'n regalen un el dia que et cases no saps on carai posar aquell trasto. I els polítics hi passa una mica això, que encara se sent, per exemple, clar, González se'n va de la política amb 50 i tants anys. El mateix podríem dir d'Aznar. Què els hi passa? Que tenen la sensació que els haurien de consultar, que són com els bruixots de la tribu, i ningú els hi fa cap cas. En el cas de Zapatero, ell, la veritat és que surt de la política, desapareix del primer pla, però es dedica, diguem, sobretot a la mediació en conflictes. És una cosa que ell s'especialitza, no? A Latinoamèrica i fins i tot a Àsia, no? I intervé en algun conflicte important, com explicàvem al llibre, amb tasques de pacificació, no? I aquí jo crec que adquireix una visió diferent del món i de les coses, no? I també, doncs, hi ha una part del món que li reconeix, doncs, que és un home que la capacitat de diàleg és gran, no? Mira, em deia una cosa, un dels seus col·laboradors, el Carles Casajoana, que va guanyar el Ramon Llull i tal, que és un diplomàtic que escriu llibres en català, ara està d'ambaixador a Atenes, i ell va estar durant, doncs pràcticament totes les dues legislatures que va estar Zapatero, va estar de fontanero, allò que en deien fontanero, no? O sigui, una mena de cap de gabinet, sí. I l'assessor personal, etcètera, no? I ell em deia una cosa, mira, diu, jo he fet amb ell més de 100 viatges. Vol dir que crec que puc dir que el coneixo.
Que el conec.
He estat a moltes reunions amb ell i tal. I mai he sentit que insultés a ningú. Cosa que avui, veient com està la política, això em sembla quasi bé una raresa.
Sí.
O sigui, la política avui és l'insult. I és l'insult, és la tensió, és la radicalització, és la polarització, és l'odi, moltes vegades, no? I crec que està traient el pitjor de les persones, quan la política hauria d'ajudar a resoldre els problemes, no crear-ne de nous, no? I ell, li van dir Bambi. Li deien... amb ell el intentaven caricaturitzar com un personatge tou, com un personatge sense autoritat, no? Sí. I jo crec que el que era és una persona normal. La prova d'això és que entra un dia a la Moncloa sense fer soroll i surt sense fer soroll. És a dir, ni va portar una maleta per quedar-s'hi, ni el dia que se'n va tenir que anar va tenir que recollir gaires coses, no? I jo crec que això, això d'estar una mica... encara que estiguis implicat a la política, que no et sentis que la política condiciona la teva vida, em sembla una de les coses que caracteritza el personatge.
Aquest talante, no?
Sí, o sigui, talante. Però el tarannà és aquesta manera de no empipar-se amb la gent, sí. De no agafar-la per les solapes, de no insultar-lo. Però, clar, això no està de moda. En canvi, amb la visió del temps, dius, carai, gràcies a això, doncs, entre altres coses, va aconseguir que deixés a matar.
Jo no sé fins a quin punt érem conscients que la resposta de Sánchez continuava o no, la teníem en aquest llibre. Perquè hi ha el capítol de l'abraçada a Pedro Sánchez en la que Zapatero et diu és un hombre... és un tipus d'acero inoxidable.
Sí, però fins i tot l'acer inoxidable, en fi, el pots doblegar, eh? Fins i tot hi havia un personatge als anys 70 que sortia per la tele que era capaç de, diguem, amb la ment, doblegar les culleres, no? Sí, però... jo t'haig de dir una cosa. Jo vaig pensar que plegava, com molta gent, eh?
Sí.
No. Jo fins i tot li vaig enviar un missatge que no explicaré, però en el missatge, ara, quan el torno a llegir, m'estava dient calma i tranquil·litat, que ja veurem. Però jo vaig pensar que era una manera educada de parlar amb mi, no? Jo amb Sánchez vaig tenir molt bona relació perquè coincideix amb els temps, la seva irrupció a la política i l'arribada al poder amb el temps que jo vaig ser director de La Vanguardia. Vol dir que vaig entrevistar-lo quan el van fer fora, diguem, del paradís, no, va ser expulsat del paradís del PSOE, quan lluitava per tornar a ser el secretari general, quan va ser president, sí, vaig tenir ocasió de parlar moltes vegades amb ell. Fins i tot una vegada, eren a finals de juliol, i em va dir, jo crec que era el 2019, i em va dir, què fas la setmana que ve? I tal, pensava, ja m'estic preparant-me les maletes per anar a les vacances. Però em va dir, vine. Clar, vaig pensar, tant que aniré. I vaig estar amb ell, va fer esperar una mica, perquè tenia, suposadament tenia feina,
sí.
I ens vam tirar 2 hores parlant de tot amb ell. I vaig tenir la sensació que veia un personatge una mica diferent de quan apareix. No?
Sí, del que projecta, no?
No vull dir que hi hagi un punt d'impostura en el personatge, però sí que tots, quan ens posem davant d'un grup de gent, quan ens posem davant d'una tele, intentem ser una mica millor del que som, no? Tenim el millor de nosaltres. I recordo que aquell personatge que es va remengar amb màniga curta, que em va preguntar per coses, que vam estar parlant de la vida i de les famílies, i de tot una mica, em va semblar que era un personatge, carai, més interessant del que a vegades sembla. Els polítics es protegeixen molt, no? Per què? Pues perquè les seves debilitats que tenim tots els sembla que si la gent les aprecia els valorarà menys, no? I jo crec que segurament el que li falta a la política és una mica més de sinceritat. I si la gent fos una mica més sincera en política, jo crec que la política seria millor i els polítics serien més reconeixibles, no?
I més empatia, Màrius?
Sens dubte. I mira, i això és de les coses que jo he trobat en Zapatero, un personatge empàtic. I, clar, sí, jo el Zapatero segurament és dels presidents que coneixia menys, perquè m'agafa un moment, que jo soc director de comunicació del grup i encara que escrivia i tal, i tenia la meva columna d'opinió, però no feia informació de carrer, vull dir, no? Durant les eleccions, però sí, et feien fer alguna cosa per alguna peça, però és segurament el que vaig conèixer menys, no? I ha estat un... Jo personalment, a mi m'ha enriquit conèixer el personatge. Hi ha coses que m'agraden més, hi ha coses que m'agraden menys, però hi ha coses molt curioses del personatge. Mira, te l'explicaré, ja que estem aquí a Ràdio Estel,
sí.
Dos anècdotes del llibre que tenen que veure amb dos papes. Una, que ell, malgrat juraria que és un agnòstic, però va entendre, quan arriba a la Moncloa, ja està molt gran el papa Bogtila, Joan Pau II, i el papa Bogtila el rep, no? I ell rep, o sigui, veu que hi ha un home que té un gran carisma, però que és un home molt gran, no? I jo li vaig preguntar, i quan us trobeu, què et diu? Perquè, clar, en aquella època estava fent determinades lleis que no agradaven massa, no? La llei dels matrimonis homosexuals, i tal, va pensar, ui, ja veuràs quin lío tindrà.
Ai, a veure què diu.
I el papa Bogtila diu, no em va parlar d'aquest tema, al contrari, estava sorprès de la meva joventut. Que jo també ho entenc, eh? Un home, ostres, amb l'important que ha estat amb la història, no només de la religió, sinó en la història del món, el papa Bogtila, que, diguem, que va empènyer per tombar el mur de Berlín i perquè canviessin les coses a Europa, es troba amb un president molt jove, que pràcticament té la meitat d'edat que ell, no? I diu, i el primer que em va dir és, escolti, però vostè què fa sent primer ministre? Però si vostè és molt jove, vostè no hauria de dedicar-se encara a la política i tal. I jo, no, miri, escolti, si a mi m'han escollit i tal. I va ser una conversa que va ser encantadora. Ell la recorda, van ser només 20 minuts perquè l'home es cansava i estava a la recta final de la seva vida, però que va ser, ell reconeix que va ser una conversa molt enriquidora. En canvi, amb Benet XVI, les coses es van trobar 4 vegades. O sigui, 4 vegades tens temps de dir-te tot i més. I de les 4 vegades hi ha no sé si va ser la primera o la segona, que sí que va entrar en matèria, va dir, escolti, això dels matrimonis homosexuals, però escolti, no li diguin matrimoni, no, però tot això no veu que vostè, tot això no va bé i tal. I l'altre li diu, miri, això és molt del Zapatero, eh? Diu, escolti una cosa, vostè i jo no ens entendrem. Si entrem en aquesta matèria, no ens entendrem. Ni jo el començaré a vostè, ni vostè em començarà sí. a mi. Però escolti, hi ha dues coses que a vostè i a mi ens preocupen per igual i que són claus perquè el món funcioni. I l'altre va dir, ah, sí, quines claus? Estem parlant temes del dia a dia. I li diu, no, hi ha dues coses. Miri, una, el tema de la fam al món, que en aquells moments, a més, doncs, les era xifres moment, eren sí. molt, molt importants, i el tema de la pau. Mm. I aquí ens trobarem sempre. Mm. I la veritat és que la conversa va anar bé. Ara, clar, es van veure quatre vegades i Benet Sense sempre remugava, eh? Però vull dir que, bueno, ho van lidiar, no?
Però Zapatero per... és el que deies, no? Aquesta crònica de l'Espanya que dialoga. Per damunt de tot és dialogant, no?
Sí,
és el diàleg.
Anem a trobar aquell espai en què ens podem entendre. Yeah. I això em sembla molt intel·ligent, no? Perquè, al final, per exemple, que el govern i l'oposició no dialoguin, no et sembla un disbarat? Escolta una cosa, els dos grans partits d'aquest país, que saben que hi haurà una certa alternància política amb la cursa del temps i tal, s'han de poder passar els papers. Per cert, hi ha una anècdota fantàstica, i és que quan ell arriba al govern, a la Moncloa, ell fa dues coses. Una, truca a Felipe González i li diu, escolti, president, tal, no sé què, m'agradaria que poguéssim sopar i m'expliquessis com es fa això de ser president. Com organitzes un consell de ministres? I Felipe González li diu, escolta, ara ja manes. I quan tu manes, no pateixis. El Consell de Ministres, diu, té un avantatge. Allò no és una tertúlia, no és una tertúlia de ràdio que tothom intervé quan vol. No. Tu els hi has de donar allò, l'entrada. És a dir, sí. fins que tu no li dius, parli, ministra d'Hisenda, la ministra d'Hisenda està callada. I aquest és el sentit del poder. I, a més, és el sentit del poder perquè les decisions que es prenen allà són lleis, són decrets que després afecten la vida de les persones, no? I l'altra cosa és que, quan hi ha l'intercanvi de papers i aquestes coses que es fa,
no?
Les carteres, sí. aquestes coses, l'Aznar, que en algunes coses és un personatge molt arisc i, en fi, una mica difícil, però amb una certa ingenuïtat li dona una carpeta d'anelles. Hi ha un capítol del llibre, sí. titulo La carpeta d'anelles, perquè li dona una carpeta d'anelles, però sense allò com la mestra que li dona els deures al seu alumne, doncs que pensa que és més espavilat, i li dona una carpeta d'anelles i diu, escolta, aquí està el que has de fer. I l'altre se'l va quedar mirant, perquè diu, escolta, escolta, adéu-siau, no, que ja la feina tu la tens feta i encara la tinc per fer.
Màrius, aquest cap de setmana ha sonat el nom de Zapatero, eh?
El nom de Zapatero ha sonat...
Tu el veus? O sigui, si ara es presentés Zapatero, podria tornar a guanyar unes eleccions?
No ho sé. Amb una situació excepcional, jo crec que ell era... En aquests moments era l'únic que podia... L'únic que tenia consens dintre el partit, perquè, bueno, perquè hagués pogut fer una aposta, no sé, deien la vicepresidenta primera, però tampoc em sembla que tingui el carisma necessari, no? A part que una ministra d'Hisenda passi a ser... No passa res, però... passi a ser la candidata, ministra d'Hisenda és un senyor que, en fi, que et passa factures, o sigui que no... I en canvi, jo crec que ell tenia una cosa important, que és un home molt transversal, era un home que tenia moltes possibilitats en aquest sentit. Jo sé que ell no tenia cap interès, perquè ell té, jo penso, alguna en porta de cap, però té el seu món i la seva pròpia carrera. Però sí que està disponible pel partit. I et diré més... Jo crec que és de les poques persones que ha aconseguit parlar aquest cap de setmana amb ell. Recordo que feia una broma, en el sentit de dir, és que em presentaré a la Moncloa i amb un expresident a la Moncloa el deixen entrar i em passaré la porta i diré, escolta, fins que no em rebis no me'n vaig.
Com creus que Zapatero hagués encarat o afrontat, no?, aquesta confrontació?
No ho sé. Jo crec que... clar, si tu no has estat escollit... Bueno, hauria estat escollit també tard o d'hora pel Congrés dels Diputats, no? Però jo crec que li hagués faltat... Si no passes per les urnes, et falta autoritat moral. Jo crec que en aquest sentit hagués estat una situació complicada i difícil, no? Però suposo que el seu esperit dialogant hauria estat un nou aire a la política espanyola.
Val la pena, Màrius, avui dia dedicar-se a la política?
Algú s'hi ha de dedicar, i millor que s'hi dediqui gent que sap el que es porta entre mans, que no pas gent que, com deia aquell ministre que ara està de tribunal en tribunal, el senyor Zaplana, hem vingut a fer la primera pela, no? Ell ho deia més clar, deia fer-nos rics, no? Jo crec que està bé que la capacitat de servei encara hi hagi algú que se la cregui, no? El que passa és que jo crec que els polítics ho tenen difícil. Primer, perquè cobren poc, diràs, no, guanyen diners. Sí, bueno, guanyen un sou que està bé, però algú que té, jo què sé, no sé, el president de la Generalitat. Mm. El president de la Generalitat, bueno, un sou que està bé, eh? Més que el president del govern. Mm. Però, esclar, és que la capacitat... Quin és el pressupost de la Generalitat? Més de 4 milions d'euros. Perdona, 4 milions d'euros. No, perdona, ho he dit malament. 40.000 milions d'euros.
40.000.
40.000 milions d'euros. Clar, i tu tens un sou que està bé, però que és un sou segurament d'un director comercial d'una empresa, no sé, del sector d'alimentació. Pues, home, no ho sé, jo crec que els polítics, quan ocupen, tenen responsabilitats, haurien de tenir salaris millors, no? Això per una banda. Dos, clar, en aquests moments tothom s'atreveix a opinar. Les xarxes socials han fet una cosa bona i una cosa dolenta. Una cosa bona és que ens han connectat a tots i una cosa dolenta és que han empoderat no només a la gent que tenia, en fi, alguna cosa que dir, sinó a qualsevol ximple que es pensa que cada dia inventa la penicilina, no? I aquesta pressió, diguem, dels mitjans, de les xarxes socials, aquest to una mica complicat, perquè tota la crisi de Pedro Sánchez comença quan ell té la sensació, diguem, que va anar per la seva família. Quan tu, la teva família, diguem, està en exposició, ostres, tot això em sembla molt dur, eh? I si vols guanyar-te la vida, pots fer-ho millor i més tranquil amb altres oficis. Ara, és important que entenguem que necessitem polítics ben preparats, i que jo crec que segurament els hauríem de protegir una mica més. Ja sé que això que estic dient, no, amb això no vens una escombra, eh? Però per què? Perquè la gent no tenen bona fama, els polítics. Però al final, el polític honest, el polític honrat, qui dedica hores, doncs està fent un servei també al seu país, no?
Deixa'm preguntar-te, perquè ja se'ns ha acabat el temps, Màrius. Però ahir t'escoltàvem ben enfadat. Jo crec que estaves enfadat a la tertúlia del Basté quan...
Sí, perquè...
Saps per on vaig o no?
Sí, perquè jo em vaig creure que era un acte d'amor. Sí, al final de que ser l'último romàntic que cantava aquell, no? Jo em vaig pensar que al final el cap de puny damunt de la taula de Sánchez era un acte d'amor a la seva família, a la seva dona, no? I jo no et dic que no participi, o sigui, no et dic que no ho sigui, però també jo crec que hi ha una part de tacticisme, no? O sigui, al final... Al final, perquè està 5 dies. Aquests 5 dies que has fet? Has fet un parèntesi, està bé. Jo crec que reflexionar sempre està bé, no? Però tenir tot el país pendent de què passarà i al final tampoc donar-nos una recepta, perquè, no?
Sí.
Al final, com sortim d'aquesta? No, hem de regenerar la política. Molt bé, sí. I hem de vèncer el càncer, però de moment què fem, no? Jo crec que li ha faltat... Jo crec que és una jugada intel·ligenta, ell agafa múscul, ell deixa... Bueno, hi ha una cosa, per exemple, tremenda, que és que Feijó té un discurs per fer, té una cita amb la premsa mig matí i ha retardat una hora i mitja perquè aquell paper, aquell discurs l'ha de tirar, perquè era el discurs d'un primer ministre que plega. I resulta que l'altre el que diu és que continua. Vol dir que aquí ha quedat tothom descol·locat. Sí. No només jo com a periodista, sí, els espectadors, sí, d'aquell moment, diguem, de gran audiència televisiva, sinó jo crec que tots plegats, no? Hi ha un punt que fa una mica ràbia, perquè no ho sé, no sé si hem arreglat alguna cosa.
Un altre punt també important, el paper dels mitjans de comunicació.
Sí, però avui què és un mitjà de comunicació? És que
bueno, ell com deia, pàgines web, no? Al final, Sánchez, en les darreres entrevistes que ha concedit a Televisió Espanyola i avui a la SER, deia, ahir a la nit deia, no es pot confondre llibertat d'expressió amb llibertat de difamació, no? Fins a quin punt, Màrius, també m'agradaria preguntar-te a tu, no? Hem normalitzat aquesta existència,
és
no?
És que tot és un mitjà de comunicació. És que al final, jo crec que una de les coses... Mira, jo sempre explico que en el temps que jo vaig ser director de La Vanguardia, que vaig estar gairebé 7 anys, no sé, per exemple, en El Mundo, però que fa un diari, va tenir 5 o 6 directors. Pues quasi bé tots aquests directors, el dia següent, estaven fent, des de Pedro J, García Vadillo i tal... O sigui, al cap de 4 dies sortien del diari de paper, diari de paper, que també té la seva versió web, però i es feien el seu propi diari. Vol dir que... clar, tu i jo ens posem, diguem, aquest vespre a fer 4 papers i tal, i podem fer mitja dotzena de digitals. Clar, com et defenses tot això? Quines garanties hi ha que allò que, diguem, estigui basat en la veritat, en uns criteris de deontologia, etcètera, no? Al final, i això és una mica el que em fa por, no? O sigui, tu diràs, home, sí, però abans tenia el monopoli, no sé, els mitjans clàssics. Bueno, sí, però el mitjà clàssic se sap qui és l'amo. Se sap quina cara té el director, no? Sí, clar. Si algú diu, doncs, que aquesta emissora o La Vanguardia, el que sigui, que no li agrada, no sé què, pot protestar, pot portar-nos als tribunals, etc. Hi ha mitjans de comunicació que no se sap... No se sap com, no només com es guanyen la vida, sinó quina validesa té el que diu, el que deixa de dir, no? Llavors, tot això fa que és molt difícil gestionar la veritat. I a mi el tema que més em preocupa...
Quin
és? No és que hi hagin molts mitjans de comunicació o pocs, no són que les xarxes socials moltes vegades semblen un bar de matinada quan tots ja han acabat totes les ampolles d'alcohol i els ha abandonat els amics, no? Tot això em preocupa relativament, no? El que em preocupa més és que la veritat ha deixat de tenir prestigi i que la gent troba... Hi ha gent que t'ho diu, a més, és que la mentida és molt més divertida. Doncs pues mira, jo no vull viure... En fi, jo combatré tot el que pugui un món on la mentira li guanya el pols a la veritat, perquè la veritat és l'únic... La veritat, que entesa d'una forma genèrica, diràs, què vol dir la veritat? Bueno, sí, però la veritat és una cosa que podem entendre'ns, no? O sigui, no cal ser un terraplanista per veure que hi ha gent que pensa que el món és rodó.
Sí, home, sí.
Però
sí.
Vull dir, escolta, el món és rodó.
Sí.
I no, jo no estic disposat a discutir que el món és rodó. No, és que em nego. Podem parlar d'altres coses, però hi ha coses que són veritats immutables, no? Llavors, en aquests moments, hi ha gent que és capaç de defensar les coses... Escolta, hi ha un ciutadà que no aconsegueixen doncs posar-li la mà a sobre, que és que va dient que la gent, per curar totes les malalties, que es prengui l'aigua amb una cullerada de lleixiu. Pues, bueno, és que això no porta el món precisament al millor dels escenaris? No sé, què estem... Sí, jo crec que hem de intentar que el món sigui un lloc més fàcil i més agradable per viure. Escolta, Donald Trump, amb els 4 anys que va estar al poder... i això ho va comptabilitzar, i a més posava el llistat, ho pots buscar-ho, les mentides que va dir, 30.000 mentides! A mi em costaria dir en 4 anys 30.000 mentides, perquè no tinc tanta imaginació. Però és que al final tu penses, és que no deia mai una veritat. Al final la veritat és la seva. I jo crec que la gran batalla que tenim tots que guanyar és la batalla de la veritat, pensant que cada un la veritat la pot veure d'un color, no? Però vull dir, hi ha coses que no...
Creus que hi haurà un canvi de paradigma amb això? O sigui, ha estat el moment o no?
Jo crec que és... Bueno, hem de veure com evoluciona el món, no? Jo no sóc massa optimista. Jo crec que d'aquí uns anys els dinosaures tornaran a poblar la Terra, però no em feu massa cas. No em feu massa cas, perquè avui, mentre que això que no llueix el sol, no és el dia que estic tan optimista com el propi Zapatero, no?
Mira, parlant de Zapatero, tornem, perquè ahir victòria del Barça 4-2 contra el València a Montjuïc.
Fixa't si
Zapatero és del Barça.
Bueno, Zapatero és del Barça, però no ha anat mai al camp del Barça, Jo li vaig dir, com és que sent del Barça no has vingut mai? I ell va dir, no, una vegada ja està a punt de venir, però a l'últim moment em van canviar el programa, no sé què i tal. I presumeix que va estar a 2 de les finals al que el Barça va guanyar la Champions, a Roma i a París. Amb la qual cosa es posa estupendo i diu, home, jo com a mínim porto sort. Bueno, sí, vale. Pues mira, jo li diria amb el Zapatero, sí, però jo ahir que feia un dia
que
de gossos...
Que plomia, sí.
Bueno, me'n vaig anar amb el meu fill al camp del Barça. va ser una experiència, en fi, tremenda, perquè era com pujar a l'Everest, pràcticament, perquè les escales no funcionaven, les escales elèctriques no funcionaven, perquè, de cop i volta hi havia una cosa, pensaves, què passa aquí, que no sortia... La gent pujava les escales encara que no funcionessin, no?, les escales mecàniques. I quan arribaves hi havia un toll d'aigua que semblava, pràcticament, doncs, el llac de Banyoles. I bueno, després d'acabar, en fi, fet un desastre, arribaves al camp i tal... I dius, ostres, avui m'ho he guanyat, no? O sigui que en fi, que també té algun mèrit, a vegades, encara les coses, no? I jo sempre he dit que hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és, que un dia me la va reconèixer el que és el Ferran Soriano, que és el CEO del Manchester City, i me la va reconèixer al cap dels anys, perquè em havia sentit un dia que, en fi, estava una mica líric, i en una ràdio vaig dir que el Barça era el millor joguet de les nostres... la millor joguina de les nostres vides.
Sí.
I ara penso que fins i tot aquesta joguina sembla que no funciona.
Ja no funciona.
Sí, no funciona.
S'ha trencat.
Sí. No, jo crec que li hem donat massa corda i no camina.
Màrius, ho he de deixar aquí. No, gràcies per aquesta conversa. Escolta, va durar molt les... O sigui, com
vam,
va ser?
Vam fer...
On us vau veure?
Vam fer 7 o 8 converses. Sí. Crec que van ser 8 jornades... que dedicàvem més de 2 hores cada jornada, sí, a parlar i tal. Després hem tingut altres converses, ens hem passat papers... jo aquí feia una mica... Feia els dos papers, perquè ell ho gravàvem tot,
sí,
i jo després això li donava forma. I a més està fet... No són converses. O sigui, són converses, però no són converses formalment, perquè el que fem és que jo, quan intervinc en el llibre... vaig en cursiva, amb lletra inclinada, i ell va en lletra rodona. I ell parla en primera persona, perquè si no, aquests llibres que parla un i parla l'altre, això
seria
és una entrevista llarga, sí, com si fos és un gènere més per un diari, no? Llavors hem fet una cosa com si fos una mena de memòria personal seva, i jo també m'enrotllo amb el meu i vaig... I explico coses que ell no volia que li posés a la seva boca, i jo li enxufo.
Mira, t'he posat una cançó, posa't els auriculars,
sí,
que ens han dit que t'agrada. A veure si l'hem encertada.
M'encanta.
Què té la Tina Turner?
Me la vaig trobar un dia a París... vaig anar a un bon hotel, eh? En fi, primer perquè m'agraden molt els hotels i després perquè comparteixo amb la meva esposa una idea. Si... que és molt catalana, a més, el dia que sortim, el dia que anem a un altre lloc, a un altre país i tal, és a dir, on anem bé, on ens quedem a casa, que estem perfectament bé. Bé, i estàvem a un bon hotel, i allò que, en fi, acabem de deixar les maletes i tal, i premo el botó de l'ascensor, l'ascensor s'obre i apareix Tina Turner, i, en fi, i li vaig dir, doncs, allò...
Què li vas dir?
Simple the best.
Que bona. Màrius, moltíssimes gràcies. Mireu, deixem aquí, no podíem acabar millor. Crònica de l'Espanya que dialoga, aquestes converses amb José Luis Rodríguez Zapatero de Màrius Carol. Gràcies, Màrius.
Una abraçada ben forta.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Per primavera arriba la teva nova era, aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. I ara tens inscripció gratuïta només fins al 30 d'abril. Sí, inscripció gratuïta. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Minuts, pocs minuts, ens situem al punt de 3 quarts de 5 de la tarda. Avui, tot i que sembla divendres de Jarque, ajuda'm amb això, perquè és dimarts.
Sí, t'ajudo amb el que calgui.
I és dia d'estrenes.
Sí.
I és que a partir d'avui, cap a aquesta hora, cada 15 dies al Fabricació, parlarem de diners.
Sí.
Parlarem d'economia. En aquest espai, en col·laboració amb el Banc Sabadell. En parlarem nosaltres. Però és que, Jarque, també volem que parleu els oients, que parlin els oients.
Exacte, que ens feu arribar doncs, els vostres dubtes, perquè sí que és veritat que l'economia, alguns, de vegades ens queda una mica lluny, i la intenció d'aquest espai és doncs, apropar-vos l'economia, fer-la accessible, i aquells dubtes que teniu, potser d'economia, que potser us fa vergonya compartir o que resolguin, doncs aquesta voluntat de servei d'aquesta secció.
Doncs deixa'm, primer de tot, anunciar-vos el WhatsApp, que ja el sabeu, no?
Jarque, sí, home. Fàcil. 663 99 30 62. El repetim, perquè així tingueu temps d'apuntar-lo. 663 99 30 62. Aquest telèfon de WhatsApp, on ens podeu escriure els vostres dubtes, les vostres consultes amb missatge de text, o, si ho preferiu, també amb nota de veu.
Només que ens diguin, no, Jarque, potser que sigui per l'espai de fabricació pròpia, que, per cert, tenim nom.
Sí.
Que ens fa molta gràcia.
Digue'l tu.
Els comptes, què?
Els comptes clars.
Doncs mira, ja ho sabeu, els comptes clars, i deixeu aquest missatge de veu al 663 99 30 62. D'entrada, també deixeu-me presentar-vos qui ens acompanyarà en aquest primer espai, que és el Joaquim Solana, que és professor de direcció d'empreses de la Universitat Abat Oliva CEU. Hola, Joaquim, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bona tarda. Doncs mira, encantades de que participis en aquest primer espai per parlar avui d'economia aquí a Fabricació Pròpia. Perquè, clar, Joaquim, això és claríssim, eh? Per què és important tenir els comptes clars?
Bueno, és molt important per tot, no? Però, bueno, aquest tema que voleu afrontar és complex, no és senzill, no? Per tant, té que veure molt amb l'actualitat, amb una vida molt més llarga de la gent, amb una planificació de les coses no sempre possible. En fi, què em pregunteu, parlem, com vulgueu. Sí.
Clar, això que apunta Joaquim és molt important, perquè potser abans els esquemes mentals que teníem, no?, era, doncs això, néixer, treballar, després ja ens a jubilar-se, però és que ara resulta que vivim molts més anys i aquest esquema més tradicional una mica es destirota.
Exacte. Jo crec que el problema que hi ha és que a vegades costa, diguem, parlar-ho, no? Perquè sembla que si diem que al viure més anys hem de treballar més anys, etc., que es vulgui com acceptar que es perdran una sèrie de drets socials, però no és això. O sigui, jo crec que el tema està en que un nen que neix avui viurà 100 anys, o té una alta probabilitat de viure 100 anys. Per tant, els esquemes són molt diferents que quan va acabar la Segona Guerra Mundial, on la gent doncs tenia una esperança de vida llarg a finals dels 70, de 70 anys, no? Llavors, jo crec que ara hi ha un canvi molt gran de manera de veure les coses, que hi ha autors que ho treballen, hi ha gent que ho treballa, i, bueno, doncs trobem llibres com un de dos anglesos, de la Grattan i de la Scott Andrews, que és 100 anys de vida, no? o un molt recient d'un professor espanyol que està a la Wharton School a Pensilvània, que es diu La revolució multigeneracional, que parla de tot això, no? Jo crec que és un tema molt, molt important que no se li dona suficient atenció a vegades. Bueno, vosaltres amb aquest programa sí que ho feu.
No, i gràcies al Banc Sabadell, però Joaquim, o sigui, ens has d'ajudar ara, perquè sí que anem perdudíssimes. Ejar, que tu saps què vol dir la Silver Economy?
No, home, per això hem trobat el Joaquim, perquè ell sí que hi entén.
Joaquim, explica'ns-ho.
No, bueno, és una marca, és com una convenció de dir, bueno, ajuntem a la persona que té, les persones que tenen el cabell de color platejat, per dir-ho així, de silver, no, de plata, i amb aquest col·lectiu és diferent, és una altra manera d'enfocar el màrqueting, és una altra manera d'enfocar l'oferta, la demanda de productes, les empreses ho estan veient, el col·lectiu va creixent perquè hi ha gent de més edat amb bones condicions que són part del mercat, creix d'una manera que abans no hi era, i per tant es crea aquest concepte d'economia platejada, Silver Economy, per definir tot això, no? Una oferta de productes, una oferta de serveis que estan encaminades no només, com passa molt amb el màrqueting actual, que sembla que es dediqui molt a gent jove només, o a períodes molt de la vida activa, sinó amb etapes més llargues.
És interessant això, Joaquim, que comentes. Què diries? És a dir, quins diries que són els moviments econòmics o financers tradicionals d'aquesta silver economy de la gent major de 50 anys? Perquè, clar, hi ha gent que en moltes ocasions segueix treballant, no? Vull dir, no sé, quins serien, efectivament, doncs, això, les operacions més habituals d'aquest grup de persones?
Clar. Bueno, primer de tot, hi ha una qüestió, no?, i és que, en general, però sense entrar-hi, si no voleu, avui, les institucions o les autoritats haurien de diguem, fomentar més l'estalvi amb fons de pensions privats, complementaris a la Seguretat Social i aquestes coses, no? Això per una banda. Però, bueno, això seria l'aspecte financer. Però l'altre és com organitzar la vida de les persones, no? Llavors, això que havies dit tu abans, dius, la vida sempre era com tres etapes, no? Estudiem, treballem i ens jubilem. Ara, el que es defensa en aquest pensament nou que hi ha amb tot això, amb la manera de gestionar la dita Silver Economy, és una vida de múltiples etapes, d'etapes diferents, on les persones no estan pensant que deixaran de treballar a una època determinada i encara tindran 40 anys de vida per davant, no? Llavors, la manera és formar-se, aprendre noves capacitats, noves habilitats, i tot el sistema laboral, en aquest sentit, tindrà d'evolucionar. Sí, sí.
Fixa't, Joaquim, que ens queden encara 10 minuts per conversar amb tu en aquest nou espai que estrenem avui al Fabricació Pròpia. Estem amb el Joaquim Solana. Avui també volem comentar una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, saps què passa? Sobretot les d'economia, que ens costen, a mi personalment, em costen d'entendre.
Molt complexes.
Sí, i llavors, aprofitant que tenim el Joaquim, ens aprofitarem encara una mica més. Joaquim, si posem la mirada ja, demà és 1 de maig, és una jornada reivindicativa a nivell mundial, no? Quines creus tu que són avui les principals reivindicacions dels treballadors, Joaquim?
Bueno, diguem, l'1 de maig és un clàssic de molt tipus de reivindicacions i una d'elles, la principal, és el salari digne, no? I és el poder tenir una vida digna treballant, no? Per tant, això és una cosa que és normal, que els sindicats organitzin i la gent surti al carrer, hi hagi manifestacions i tal. Ara, el que jo crec que s'ha de treballar una mica més a fons és explicar a la gent que s'ha d'anar formant sempre. La millor inversió que podem fer és l'educació, i l'educació no depèn només d'una etapa d'universitat, és al llarg de la vida. I si tenim més gent educada, tindrem la productivitat més alta. Les empreses amb productivitat més alta poden pagar salaris més alts. Clar, moltes vegades la petició de salaris i augment de salaris amb manteniment d'una productivitat baixa, doncs és una mica una contradicció, no? Importantíssim avui en dia, com a primer de maig, diríem, com a temes recurrents, són doncs, la no discriminació, la igualtat, acceptar la diversitat en el món de l'empresa, però és una diversitat que té que veure amb diferents procedències, amb diferents pensaments i amb diferents edats. Per exemple, en una empresa conviuen diverses generacions. Això s'ha de fer d'una manera doncs, normal, regular, que els grans ensenyin als joves i els joves ensenyin als grans en les coses que tenen habilitats cada un. No? En fi, és un camp molt ampli que requereix una mirada més profunda, no només el curt plaç de les conjuntures que vivim cada dia, no? És tot un sistema.
Joaquim, clar, lligat amb aquests salaris, sí que és veritat que la major part, moltes vegades més del 50% d'aquests salaris se'n van a pagar aquests lloguers, aquestes hipoteques, perquè el preu de l'habitatge està com està. Sí. Quines diries que són les altres despeses, per dir-ho així, la classe treballadora a dia d'avui? On se'n van aquests diners?
Bueno, primer de tot, diguem, viure, tenir un lloc per viure i menjar ja és molt important, i després hem de pensar en les famílies, l'educació dels fills, la manera, i després també la possibilitat de tenir un cert estalvi previsor de futur, no? Llavors, es fa per tot això, fan falta uns ingressos més alts que els que a vegades la gent pot tenir. Per tant, l'única eina per millorar això és augmentar la productivitat de les empreses. I això s'augmentarà augmentant l'educació de la gent, més formada, més productiva. Aquí les noves tecnologies també poden ajudar molt, facilitant molts treballs, que, diguem, fora d'eliminar llocs de treball, en poden eliminar alguns, però en quedaran molts d'altres, això sempre ha sigut així, i això pot produir una millora de productivitat que aporti possibilitats de salaris més alts en el futur.
Mira, Joaquim, fem una cosa. Ara sí, aprofitant que et tenim aquí, no sé si ens has escoltat a l'inici de l'espai, que hem fet una crida als nostres oients. S'han animat ràpid, Joaquim.
Sí.
Senyal que els has donat força confiança.
No.
Perquè això de demanar, Jarque, que això ens hi trobem nosaltres, eh?
Costa.
Costa una mica que la gent enviï whatsapps.
Sí, clar.
I t'haig de dir que ho han enviat rapidíssimament. Per tant, això és importantíssim en el tema de l'economia, no, Joaquim? El tema de la confiança.
Sí, clar.
Digues.
Digue'm,
no, tu. No, anava a recordar. El 663-99-30-62, ja que estan animats els oients, doncs ens aprofitem una mica més. 663-99-30-62, si teniu alguna consulta a fer-li avui al Joaquim Solana, que és professor de Direcció d'Empreses de la Universitat Abat Oliba Ceu. Hem parlat, bé, una mica, sobretot centrar-nos en aquest 1 de maig, també hem parlat del Silver Economy, però també li podeu fer qualsevol pregunta, no sé, Joaquim, d'estalvis, de declaracions de renda, que suposo que això també deu estar a l'ordre del dia, no?
Són especialitats diferents, cada una fa... Jo diria que una mica el tema de l'economia s'ha de fer que sigui atractiu.
Ara.
Moltes vegades, sí, és veritat, desconnectem quan sentim parlar d'economia, no?, el que no està en el tema. Però, bueno, hi havia un economista molt famós, el Galbraith americà, que sempre deia l'economia és una cosa que s'ha de poder explicar en paraules senzilles. Llavors, si no som capaços d'explicar en paraules senzilles, malament.
Malament, totalment.
Expliquem bé, no?
Vinga, va, doncs...
Falta, fer-la atractiva.
Exacte, és que seria això, fer-ho bé i fer-ho d'una manera atractiva. Marc, doncs anem a escoltar la Gemma, que s'ha animat i ens ha enviat aquest àudio, Joaquim.
Sí.
A veure. Hola. Em dic Gemma i tinc el dubte de com es regula la inflació a partir de la impressió de bitllets, perquè em sembla que algunes vegades, bueno, fa poc vaig estar a Argentina, per exemple, i no imprimien bitllets per regular la inflació, però, bueno, no entenc la relació entre que hi hagi més bitllets en paper quan en realitat l'economia ja està funcionant i els productes tenen un preu i les persones tenen un salari, i no entenc com, no, el tema del bitllet, que és la cosa física, pot tenir un efecte sobre això. No sé si m'he explicat bé. Gràcies.
No, la Gemma s'ha explicat molt bé, Joaquim?
Sí, perfectament.
O sigui, és una pregunta que tots sempre tenim al cap, i ara tenim l'oportunitat que el Joaquim ens ho respongui.
Sí, però bueno, però no hi ha cap màgia amb tot això. Avui en dia els diners no són només els bitllets de paper, els diners són la suma de comptes bancàries, la suma que tenim per gastar amb una targeta de crèdit, etcètera, no? Però el tema dels bitllets, sí, és molt important, i es fa el tema de la pregunta que ens fa d'imprimir bitllets, si imprimeixes molts bitllets, vol dir que n'hi ha molts d'aquells bitllets, i quan d'una mercancia hi ha molta oferta, la tendència és a que perdi valor. I si perd valor, pugen els preus, perquè el bitllet d'aquell està perdent valor. És per això que a vegades, en broma, es diu, s'imprimeix en diners, volent dir, crearem inflació, no? Però avui en dia la inflació es regula d'una altra manera, no? El que fa, per exemple, el Banc Central Europeu, que és del que depenem, és pujar o no pujar els tipus d'interès. Això frena. Quan puja el tipus d'interès, ara, per exemple, el mes de juny que ve, segurament que el començaran a baixar. Per què ho fan? Perquè la inflació sembla que no creix tant. Com que no creix tant, vol dir que l'economia no està tan disparada en quant a preus, i llavors es pot, diguem, facilitar l'accés a crèdits, l'accés a hipoteques, perquè quan tu baixes el tipus d'interès vol dir que facilites una mica, més gent pot anar a accedir a allò, no? Llavors, el dels bitllets, no, la gent m'ho explica molt bé, però vol dir això, molts bitllets valen menys, per això la manera de parar-ho és fer-ne menys. Però, bueno, el concepte de diner hem de tenir en compte l'altre, comptes bancaris, tot.
Doncs ens ha quedat ben clara la resposta. Joaquim, va, anem a escoltar en Joan, que també s'ha animat a fer-nos aquesta pregunta.
Sí, vinga. Molt bé.
Hola, bona tarda. Soc el Joan i truco des de Calldetenes. Mireu, a mi m'agradaria saber quins són els principals errors financers que acostumen a cometre les famílies i com es poden evitar. Moltes gràcies.
A veure, què li diem, en Joan?
Bueno, és que no sé. Saps què passa? Cada família és un món, no? Llavors, errors financers com a tal, doncs es poden començar a cometre quan un té cobertes les seves necessitats que necessita cobrir de casa, alimentació, educació de fills, etc. I llavors inverteix en coses que poden ser més o menys bones, no? Això és molt difícil de dir errors financers. Un error financer podria ser, bueno, no acumular suficient pel futur. Però si un no disposa de renta suficient, no ho pot fer. Per tant, no li podem dir que estigui cometent un error aquella persona. A vegades sí que hi ha inversions de tipus especulatiu, que són molt arriscades, que això sempre és perillós, no? Més aviat, una família el que té de ser és més aviat conservadora, tenir cura de lo que té, poder-ho recuperar fàcilment, etc. No? Però fan errors típics, jo crec que depèn de cada cas i de cada nivell de renda, no? Llavors, si una família, els ingressos que té serveixen per pagar l'ús de cada dia i l'educació dels nens, i llavors no té mobilitat per cometre errors financers. I si té disponibles, llavors el millor que ha de fer és anar amb una bona gestora de fons i de diners, de banca, i deixar-se assessorar per gent que està vivint el tema amb detall i l'informarà i li ajustarà la inversió al perfil de la persona i d'inversor que és l'individu, l'interessat, no?
Joaquim, immillorable, eh?
Eh?
Immillorable, aquesta resposta. Vull dir, jo crec que en Joan li hem donat la resposta que esperava.
Sí.
No sé per què.
Home, i tant.
El que passa és tan complex tot això que
depèn
de cada cas.
Però ho has fet atractiu o ho has respost clar? Joaquim, ho hem de deixar aquí. Joaquim Solana, que és professor de direcció d'empreses de la Universitat Abat Oliva Ceu. Gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Has escoltat Els Comptes Clars amb el suport de Banc Sabadell.
Doncs vinga, aquesta estrenada ja, la nova secció, Harke, els comptes clars.
No ho hagués dit millor, el Joaquim.
Va, i els titulars també clars. Escoltem a la Sandra i tornem amb la recta final.